Aquesta setmana he llegit Diatomea, la darrera novel·la de l'escriptora lleidatana Núria Perpinyà, publicada recentment a La Magrana. He de confessar que tenia moltes ganes d'endinsar-me en la prosa d'una autora que per aquelles contingències de la vida, i per vergonya meva, mai no havia llegit. De Perpinyà me n'havia parlat i molt bé el nostre estimat Pons Puigdevall, el seu llibre Jardins Secrets, i podeu llegir pràcticament tota l'obra de Perpinyà molt ben ressenyada. Doncs bé, després de cruspir-me aquesta diatomea, encara m'he maleït més els ossos. Perquè Perpinyà escriu molt bé. És una mestra de la trama novel·lística i fa molt fàcil una estructura narrativa que, per temàtica i escultura dels seus protagonistes, de senzilla no en té res. Sobrepoblats i embafats com estem de distòpies televisives i de disquisicions futuristes d'antropotecnòlegs ploms sobre la fi del món, a priori resultava ben difícil que una escriptora em pogués entusiasmar i seduir amb la delirant història d'un físic del segle XXIII que viu obsessionat amb la idea folla de matar el mar. Sí, sí, literalment, de buidar el planeta Terra d'aigua. Però Perpinyà en té prou amb unes frases per fer allò que ha de fer una novel·la, atrapar-te. I insisteixo, d'una forma que sembla fàcil. Aquesta diatomea planteja temes filosòfics, científics i polítics d'una altíssima volada. La novel·lista sovint ens agafa pel braç i ens fa caure zones inconegudes que poden confondre'ns una mica, però sempre remata el nostre esturament duent-nos justament al lloc on vol. Així, a través d'aquesta història política i matrimonial, ens parla d'aspectes com la diferència entre raó i follia, el deliri que s'amaga en certs discursos perfectament racionals, l'egoisme de qui es creu posseïdor de la veritat, el profetisme de la ciència i moltíssimes altres coses. No sé si els meus corresponsals al món de la narrativa compartiran el meu entusiasme, però servidor, quan tingui temps, refarà el camí d'aquesta excel·lent escriptora i, a manca de poder viatjar al futur, m'endinsaré en el passat dels llibres de Perpinyà. Aquesta setmana he llegit Diatomea, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet la crítica, Marina Porres i l'escriptor Jaume C. Pons a l'Horta. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'Illa de Mayans. El podcast dona llibres. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. Sir James.
Ué!
Marina, què tal?
Bon dia.
Ben tornat, senyors. No sé vosaltres, jo estic molt content.
Jo sóc un gran fan de na Núria Perpinyà. Aquest llibre m'encanta i tots els llibres que fa m'entusiasmen. Me sembla una escriptora meravellosa.
Teníem un deute, no amb la Núria Perpinyà, amb el Jaume, perquè ens insistia.
Sí, insistia, per favor, per favor. Estic molt content que hagi reeixit.
Ets més plom que el protagonista de la novel·la.
I vull dir que estic molt emprenyat que Diatomea de Núria Perpinyà no sigui una de les obres finalistes del Premi Òmnium a la millor novel·la d'any, perquè al meu entendre és una de les millors novel·les de l'any. I espero que, com a mínim, el Premi a la Crítica Serra d'Or o el Premi Finestres, com a mínim, compensin aquesta salvatjada. És una passada de novel·la.
Encara confies en Òmnium Cultural, my friend.
Home, per segons quines coses, sí.
Ingenuïtat.
No. Tenc il·lusió per ses coses. Sí, sí. No me l'han matat encara.
Ho tornarem a fer. No,
animal.
A veure, Marina, parlem una mica de la trama, perquè jo ho he dit al principi, estem saturats des de Lost, diguéssim, bueno, que és l'any 2004.
Jo no saturada, perquè és veritat que a mi ja tinc una certa inclinació per aquestes, que vull dir que jo llegia això i pensava en Severance i en la sèrie aquesta.
Però vull dir, si més no a nivell de narrativa televisiva, tenim distòpies des de Black Mirror, des de Lost, des de Leftovers, estem pràcticament la primera persona que faci una sèrie realista, i jo l'aplaudiré per contracultural, perquè realment el tema de la col·lapsologia, això està molt, molt en voga, no? Diguéssim, i fins i tot a vegades embafa. I és cert que quan començaves a llegir aquesta novel·la o llegies l'última pàgina i veies el tema, pensaves,
sí.
ai, això...
Sí.
Però jo, no sé vosaltres, jo vaig començar a llegir i vaig pensar, hòstia, aquesta història m'interessa.
Bueno, jo vaig començar a llegir i vaig pensar, Núria Perpinyà escriu molt bé, és una prosa natíssima, controladíssima, molt, molt mental... sigui, de novel·lista que veus que controla fins a l'últim detall de la informació que vol dir, la informació que vol treure, és tot molt quirúrgic i, clar, aquest to fred, radical, li va superbé a aquest llibre, que és de boja, també, de maníaca,
sí, sí.
Perquè és una novel·la fantàstica, val? D'alguna manera... O sigui, el gènere també és tot un tema aquí, no? O sigui, és una novel·la fantàstica sense les característiques que podríem trobar a la ciència-ficció. O sigui, aquí hi ha robots, hi ha, diguéssim... És un món com el nostre, que podria perfectament ser el nostre, diguéssim.
Sí.
És el segle XXIII, llavors hi ha algunes petites diferències. A casa hi ha robots, que més tenen una relació divertidíssima.
Molt.
El robot és bastant fantàstic.
Molt.
Amb els membres de la casa...
Governen les dones. No?
Governen les dones, amb un gest totalment populista. Hi ha tres, diguéssim, com filosofies imperants, tres ideologies, que és la llibertat individual, el feminisme i l'ecologisme, no?
Sí.
Llavors, és un món, per com es comporta tothom, podria ser el nostre món, és a dir, és un, i això té molt, és la virtut inicial del llibre per mi, que és el fet de situar-nos en un futur del segle XXIII pensant... Sí, completament factible.
Sí.
I llavors resulta que ja la trama del llibre és el pla, diguéssim, boig d'un físic que decideix que vol eliminar l'aigua del món. I llavors, a partir d'aquest físic, el llibre està partit en dos, no? Però es despleguen una sèrie de personatges, hi ha una dona que és molt important, hi ha la filla rebel fantàstica que també és molt important.
Molt important, també.
Llavors, a partir d'aquí, la trama gira sobre, bàsicament, aquest projecte,
sí.
No? El que passa és que sí que hi ha el joc xulós aquest, hi ha com reflexions sobre, diguéssim, la vida, l'amor, la política, a partir d'aquesta trama futurista, que és el que no acostuma a passar a les novel·les de gènere.
Exacte.
Jo ho he de dir, aquesta novel·la és de lectura exigent, perquè com que ens situa en un món... O sigui, com que Núria Perpinyà és absolutament tan detallista i va fins a tan al fons de tot el que vol explicar, jo crec que el nivell de detall és molt excessiu.
Els noms, no? Especialment els noms, la geografia... Sí.
I la descripció en el paisatge... O sigui, clar, és una novel·la que és com que hi ha tota una sèrie de reptes a l'hora de llegir-lo, per dir-ho d'una manera cursi.
A més, hi ha molts termes científics.
No? Molta explicació científica. Jo crec que és una novel·la, això sí, qualsevol persona que estigui interessada en la novel·la fantàstica, la ciència-ficció, les distopies... ha de llegir.
O en com fer una novel·la.
I en com fer una novel·la.
Sí. Jo no sé vosaltres, a mi m'ha interessat molt l'habilitat que té, que és una habilitat que abans ho deia, sembla fàcil, però és difícil, en que cada personatge representi un arquetip i representi, és a dir, a partir de dels conflictes dels personatges es representin conflictes filosòfics, això ho expliqueu als professors de narrativa, no?
Sí.
És a dir, com d'un conflicte matrimonial que sembles, oi, per què està passant això?
Sí.
Dius, no, això no és el que està passant, això és el que significa.
Sí.
I això ho fa, s'eleva el problema i la categoria, per mi, amb una mà mestríssima.
Moltes coses, m'encanta. La primera... és un repte que li ha sortit molt bé. El que diu una Marina, és una novel·la que demana una participació molt activa de lectura. I això és fantàstic, però tanmateix recompensa molt. En el mateix temps, per mi, el gest de la Núria Perpinyà és formidable, perquè una muntanyenca com ella, una bèstia literària terra endins, que havia fet obres claustrofòbiques que parlen d'aquesta tel·lúria com Mistana, El vertigen, que és un homenatge al Pirineu, i de sobte el paradís, són obres claustrofòbiques de la terra, no? Quan dic claustrofòbiques no ho dic negativament, sinó de l'ambient que transmeten. I en canvi, mos trobam una visionària oda a la mà. Vull dir, és un cant a la vida i al mar. Ja fins i tot el mateix títol, Diatomea, ve d'aquestes microalgues dintre de l'aigua que fan que el mar sembli blau, perquè en realitat no ho és. Això també ja ha estat una concepció meravellosa que forma part d'una de ses línies detallíssimes, com diu una Marina, del volum. Per tant, com a, si una persona té un sentiment d'amor cap a la mà, ha de llegir aquest llibre. Si li agrada la ciència-ficció, l'ha de llegir, perquè és un manual de mestre. I al mateix temps, és una obra... que mos planteja una crítica despietada del present, de les misèries de l'ésser humà, contra la demagògia, contra la niciesa, contra l'estupidesa, amb aquest paisatge que no se sap si és una utopia, no se sap si és una distopia o no se sap si està fent entropia amb un dels múltiples jocs verbals que mos regalen a Núria Perpinyà. Perquè no només és que escrigui com els àngels, és que te va donant pistes lingüístiques, etimològiques, de sapiència, aprens moltíssim quan la llegeixes, se fa superentretinguda. I per anar acabant, és una novel·la on els diàlegs també són àgils, sí, són vibrants, funcionen superbé.
De fet, comença amb un diàleg.
Exacte. Sí. És que hi ha diàlegs.
I és una de les primeres coses que a mi em va atrapar.
Sí,
no?
I aquest és el tema que, quan entre natures, i això és perquè ella és una experta en teatre. No només n'ha parlat amb obres assagístiques com La cadira trencada, Teatre català d'avantguarda, sinó també amb obres de teatre que ella mateixa ha escrit, com per exemple Els calígrafs, Els privilegiats o El vici, que com a exercici m'assembla superinteressant perquè El vici es teatralitza i de sobte El paradís sa novel·la. És un díptic que va llegir junt i és fantàstic. I ho recoman moltíssim. Quan comences a anar a Perpinyà, i això m'agrada molt quan has dit Bernat, és que no pots aturar, perquè sí, vas llegint, és com una droga. És una droga.
És una mestra spielbergiana, la Perpinyà, perquè, per cert, que seria una gran pel·lícula, aquell llibre, eh? Si l'agafés algú de Hollywood, jo crec que
seria una... Seria una sèrie. Una sèrie d'HBO, la veig jo.
I una de les coses que a mi m'interessa també és que la seva... també capacitat en fer que et creguis una mica l'ètica, l'ethos de tots els personatges. Especialment sí. És complicat pel protagonista, no? Que és un tio realment que ha enfollit en el seu narcisisme científic, però que té una certa habilitat retòrica, és un molt bon polític perquè convenç a pràcticament tot el món i quasi a la seva dona, perquè en alguns moments està a punt de convèncer-la de la necessitat d'eliminar l'aigua. I hi ha moments que en els quals et passa, per això et deia això del cine, una mica com el que et passa amb el dolent del James Bond, no? Dius, hòstia, és que aquest tio pot tenir raó.
O sigui, la novel·la funciona precisament perquè és com que et poses en una situació molt absurda, jo crec que aquí hi ha també un joc molt amb l'absurd, de dir, ara et faré creure que puc situar un personatge tan complex amb un propòsit tan grotesc i que quadri. O sigui, per mi la gràcia és, per això et dic que el joc aquest entre el 2023 i el fet que podria ser el nostre món ara està molt ben jugat, perquè a priori si tu dius, no, faig una novel·la sobre un tio que vol eliminar-la, i ja penses, plantejament de boig.
Sí, sí, sí.
I clar, hi entres i funciona, la complexitat psicològica dels personatges està molt, molt ben aconseguida, i jo crec que aquí sí que hi ha una cosa que es veu molt bé, que és el joc que ella vol fer amb diversos gèneres també dintre el llibre. És a dir, aquí, clar, jo després vaig veure, no, això, la Núria Perpinyà, que ha treballat moltíssim sobre les avantguardes. Doncs aquí s'entén molt, perquè hi ha aquí com... Si hi ha uns codis de coses futuristes que penses, que ben fets estan aquí, llavors, clar, ho lligues amb el fet de que conegui tant això, l'avantguarda. Hi ha algunes situacions que és això, una novel·la absurda, que no saps si riure o plorar, aquesta ambigüitat, ho treu de, també això, de la seva, del coneixement del teatre, no? Del teatre de l'absurd. L'interès pel psicoanàlisi també, o sigui, que es veu molt bé que, clar, és teòrica realment en teoria de la literatura. Llavors, sap molt bé, per exemple, el psicoanàlisi, no? Hi ha aquí tot un interès pels somnis, hi ha tota una mena de discurs sobre la cosa onírica que està molt ben lligat amb tota una tradició de psicoanàlisi.
Els discursos estan molt ben lligats. Jo me'n recordo, per exemple, un fragment que em va entusiasmar del protagonista quan recorda com es va enamorar de la seva dona
i descriu físicament
els seus bessons.
Clar.
I comença a explicar com ell no es va enamorar de l'esperit de la seva dona, sinó de la simetria d'aquells bessons que ella no gens menys pensa que són com una mica com massa rectes, i ella té complex amb les cames i ell diu, no, si és que em vaig enamorar de les teves cames perquè medien tants centímetres. I hòstia, ara explicat com ho explico jo, penses,
és així
això
tota
no cola, però ho vas llegint i dius, hòstia, aquest tio té la seva raó.
És així,
no?
Tota l'estona, quan ho intentes explicar, penses, això és impossible fer-ho funcionar la novel·la,
fins i tot
la
ridícul.
És ridícul, i llavors la novel·la funciona.
És que funciona
I
molt.
I també hi ha aquesta barreja entre la cosa això, no? Alguns discursos, el contrast entre la manera com superromàntica, sublim del segle XIX que s'explica la natura, en aquesta cosa de la sublimitat, no sé què, en els paisatges i tot això, alhora lligat amb les descripcions aquestes científiques, amb un mètode científic superbèstia de detall, de descripció de les coses, i que a més es veu que és això, que són, per exemple, descripcions detallades sobre el mecanisme de les coses.
I tot,
no?
Això, Jaume, també, que jo penso que és molt interessant, una novel·la tremendament política, que no et fot turres polítiques.
Sí.
Això trobo que és magnífic.
Gràcies, Núria.
És a dir, que la novel·lista no t'empapa i no fa allò tan molest d'agafar-te per la mà i dir, va, nen, que t'explicaré el que has de pensar.
Vinga, t'allisonaré. No.
és una novel·la en aquest sentit molt incisiva, perquè penses que hi ha coses que realment poden passar.
Sí. Amb tot el que estem dient, me va molt bé tornar a la nostra admirada i estimada Iris Murdoch.
Hombre, perquè feia massa que no la invocàvem. Per cert, hem de fer un parèntesi.
Sí.
Hem aconseguit
segona edició.
Reedició. Sí. De... I quan dic hem aconseguit...
Hem estat nosaltres.
Hem reeditat, ho podem dir, hem
reeditat el mar.
Que del qual en tornarem a fer un programa, us aviso.
Per fer reedició li farem programa. Sí, segona edició, el mar, gràcies a nosaltres.
I Laura Baena tornarà a acompanyar-nos.
Sí, sí, sí. A més, és curiós perquè és una novel·la marítima, també, on el mar té molta presència.
Sí.
És que per això va molt bé, Iris, perquè en Iris passa una cosa molt semblant. La manera com ella crea la narratologia dintre de les obres sempre lluita amb un punt d'inversemblança.
Sí.
El tema és que té aquesta destresa per forçar els límits de la realitat i portar-los més enllà del que és habitual. Però no ho fa fins a tal punt de generar un trencament. I això és el que aconsegueix la Núria Perpinyà. Ho força, però és perfecte.
Sí, perquè en aquella novel·la, en la nostra novel·la, ja la podem anomenar...
La nostra novel·la!
Tot el que passa és impossible. És absolutament... I no hi ha res que no et creguis.
Exacte.
L'arribada del fill sòrdid aquell, l'examen...
Tot encaixa.
Tota aquella corrua de senyores absurdes. Dius, hòstia, i tu vas...
I tu vas creient.
També un expert en teatre.
Eco, és que aquest és el tema. I per què? Perquè les dues, al meu entendre, consideren la literatura com un laboratori. Un laboratori on s'experimenta amb els límits de la realitat i on se pot crear lo futurible, que vull dir, elements que puguin engendrar noves morals. En el cas de Iris Murdoch, que és una moral dedicada a la bondat, totes les seves novel·les van cap en aquest missatge. En el cas de la Núria Perpinyà, és una oda sobre fins a quin punt el coneixement humà mos ajuda a viure millor o, en canvi, ho destrueix tot. I això, en totes les seves novel·les passa això. De quina manera els límits del coneixement, fins a quin punt ja mos estic començant a passar per destruir-ho tot. I Diatomea mos ho porta aquí a un punt formidable, també.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch.
Aquesta setmana vos vull recomanar Mater, la darrera novel·la de Martí Domínguez, amb la qual l'autor ha guanyat el Premi Pro de Novel·la. Ha publicat el volum a l'editorial Taronja, que porta el nom de Part Frontal Desconegut Vaixell. A Mater, Martí Domínguez fa una mica el mateix que Núria Perpinyà, a Diatomea, que és imaginar un futur factible i mostrar els problemes de segons quines tecnologies avançades. Entre l'utopia i la distopia, amb entropia també, se mou la protagonista de Mater, que descobreix que està embarassada en un món que té un control ferri de la natalitat, que a més se fan ja més enllà del cos humà. Si vos ha agradat Diatomea de Núria Perpinyà a la Magrana, vos agradarà Mater de Martí Domínguez a Proa, perquè la veritat és que és fantàstic poder comprovar com dos grans narradors en llengua catalana exploren nous viaranys a través de la ciència-ficció, que està de moda, feliçment de moda. Trobareu aquestes novel·les formidables, fantàstiques i meravelloses en tots els sentits, evidentment, a les llibreries Ona.
At the stars, at the stars.
La natura i la seva força poderosa és un tema central a Diatomea, la novel·la que recomanem aquesta setmana. A més, a Núria Perpinyà li interessa molt el romanticisme i la idea del sublim, i això és una cosa que es veu molt en aquesta novel·la. Per això us vull recomanar El preludi de William Wordsworth en traducció de Jaume Pons a l'Orde, que va publicar edicions de 1984, perquè és una de les obres claus del romanticisme anglès. És un poema llarg que és un cant d'amor a la natura, que ha estat inspiració d'obres importantíssimes i que ha marcat el segle XIX com pocs, i crec que és una lectura paral·lela perfecta a Diatomea i que us agradarà molt. També una cosa que a mi em va interessar quan buscava coses sobre la novel·la, amb una que és una entrevista, que en una entrevista a l'Anna Vallbona ella explica, li preguntava pel mètode de, o sigui, de com ella feia les novel·les, i llavors que Núria Perpinyà deia, jo fins ara el que he fet és que jo volia escriure sobre un tema, llavors em documentava a sac durant molt de temps sobre aquest tema, amb llibres, articles, parlava amb gent, no sé què, i llavors abocava, no, tot el que tenia cap a la novel·la, i per tant em feia com a experta en això i ho traia. I diu, i aquí és la primera vegada, diu, em vaig cansar d'aquest mètode, i és la primera vegada que no ho he fet així. Sí que em sembla que explica que va parlar amb biòlegs, no? O sigui, com la cosa que està al mar, la cosa que està més científica, diu, però, diu, si em posava a inventar com un segle XXIII, diu, clar, no em volia documentar, sinó que era com el que em sortís a mi. I jo crec que això sí que es veu molt bé de dir, no, fins a quin punt tu pots construir un futur que quedi factible. I aquí es veu molt bé la...
I més enllà d'això, aquesta novel·la és molt interessant perquè veus que hi ha dos personatges, ja ho podem dir, no és un spoiler, que es distancien des de la seva filosofia política i ecològica, però que també es distancien emocionalment.
Sí.
La separació d'aquests dos personatges i l'equiparació, jo anava veient l'esquema mental, la pissarra de la novel·lista, i pensava, hosti, tens els calaixets molt ben posats, és a dir, a mesura que se separen ecològicament i política, se separen també emocionalment i física.
Sí.
I penso, hosti, aquests paral·lels que són tan difícils, perquè la pissarra funciona molt fàcil, però a l'hora que ho has de posar a la pàgina s'ha de suar molt, penso, és que estan absolutament equilibrats. És
molt.
Que fins i tot els capítols estan... estic segur que és una ment molt matemàtica.
Privilegiada. Té una intuïció, una capacitat narratològica, una tècnica que és brutal. Com que has parlat d'en Pons Puigdevall en el principi i d'aquesta bíblia canònica que són els Jardins Secrets, aquests 99 llibres que cal rellegir per obtenir plaer, m'agradaria fer una frase que crec que resumeix molt bé Diatomea, que és la crítica que li fa en Pons Puigdevall, i diu: les novel·les de Núria Perpinyà sempre estan a l'altura de la seva desmesurada ambició. I de la mateixa manera que exigeixen al lector moltíssima tenacitat, també és indubtable que se'l recompensa generosament. Mm-hmm. És això. Vull dir, és vera que pot costar, que en els principis ni m'interessa el tema. Comença amb un diàleg, Déu meu, segle XXIII, hòstia, tenc una saturació espectacular de ciència-ficció per la tele, sí, sí. De fantasia amb ben en les putes pel·lícules Marvel.
Estic de The Walking Dead fins al món.
Estic de la fi del món i que me recordin que el món s'acaba de ses... Bueno, tot es dona. Mm-hmm. Però, en canvi, el comences i és que no el pots deixar, perquè és Núria Perpinyà.
O sigui, és un esforç de lectura elevat, o sigui, jo crec que, i a més crec que agradarà més un tipus de lectors que altres, el que passa és que jo crec que sí que és veritat, qualsevol, o sigui, veus com es construeix una novel·la fins a un punt de detall que a la gent que ens interessa la literatura és molt interessant de veure també com es munta, perquè veus, o sigui, sempre de fet, gairebé sempre diem que el problema de les novel·les contemporànies catalanes que tenim és que comencen amb una idea potent i la veu es va desfent pel camí, o que al final no saben com tancar-la, i clar, aquí trobes un cas contrari, que és una senyora que té tota la novel·la absolutament al cap i que està tan repassada i pensada a la primera pàgina com l'última. Això sembla una obvietat, però resulta que quan et poses a llegir novel·les contemporànies et trobes que no és habitual, i això sí que veus de dir, no, és que és un artefacte pensat, perfecte, compacte. Ara, clar, fàcil, no. Però...
Jo quan vaig acabar el llibre vaig pensar, si aquesta portada per comptes de Núria Perpinyà hi posés Ian McEwan, que seria un equivalent bastant...
Molt
bastant
bé. McEwan, molt
bastant
ben trobat.
Aquesta novel·la,
sí. No hi havia pensat, però sí.
D'aquesta novel·la, per mi és claríssima.
Sí.
Si hi ha
no,
un
no,
anglès,
per tema, per enfocament, per to, a més...
Si hi ha un anglès que s'assembli a Núria Perpinyà o al revés, és Ian McEwan. Però si això portés Ian McEwan a la portada, es llegiria molt aquell llibre i voltaria el món.
I guanyaria el Nobel d'una puta vegada.
El que és que en anglès hi ha molta...
Overbooking!
Hi ha overbooking, perquè tens l'Amis allà també trucant a la porta.
Toc, toc, senyor. Oh, en Pinchon, no, en McCarthy.
En Pinchon, si el troben, clar.
Cabrons, Joyce Carol Oates,
clar,
també.
Hi ha molta...
McCarthy.
Hi ha molta competència, però a mi em sembla una escriptora, ho torno a insistir, exemplar, i que fem el favor de llegir els nostres bons escriptors i no de ser tan esnobs a vegades, perquè a vegades només mirem les portades de les coses i hem d'entrar a les xitxes. Passeu per Ona, compreu aquest Diatomea, que és fantàstic, Editorial La Magrana, i vaja, ja ho veieu, estem entusiasmats, i vaja, hem d'anar agendant ja el nou programa del Mar al Mar, perquè arribarem a una tercera
Laura
edició.
Laura Baena, que mos escoltes, vine aviat!
L'invocarem. Jaume Manina, gràcies.
Ué!
Si poguéssim esborrar-ho tot, si poguéssim esborrar-ho tot,
si hi ha un lloc que m'ho...